Noticias.
Salutacions. La responsabilitat social dels mitjans de comunicació va molt més enllà de l'objectivitat o la fiabilitat de les fonts. Si parlem de problemes socials tan greus com la violència masclista, és important que ens plantegem de quina manera hem d'abordar-ho des dels mitjans, ja que això pot determinar com és percebut aquest problema per la societat i, de retruc, de quina manera es pot intentar, o no, solucionar. Sentim la periodista Núria Alcalà, que ha participat en l'elaboració dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació fet des del Col·legi de Periodistes de Catalunya el 2023.
Crec que tenim una responsabilitat enorme a l'hora de posar el focus en un fenomen tan sumament ample a nivell d'incidència i que també està generant un debat social continu.
Concretament, Alcalà considera que en els casos de violència contra les dones és important no posar el focus en la víctima, ja que això és una forma de violència també contra la dona i una revictimització d'aquesta. Hora Bruixa, el col·lectiu feminista de Sant Cugat, ha fet una performance aquest dilluns per recordar que la violència masclista persisteix més enllà dels puntuals episodis de viralitat que provoquen els titulars de les notícies i les denúncies públiques. En aquest sentit, Hora Bruixa ha remarcat que hi ha molts casos invisibilitzats. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona de l'Ajuntament ha realitzat 149 atencions per casos de violències masclistes durant els primers 9 mesos de l'any. Això significa un augment del 6% respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades municipals difoses aquest dilluns amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. En el 43% dels casos, la víctima no posa denúncia per uns atacs que la meitat de les vegades es donen en l'àmbit digital. El Sant Cugat Futbol Club s'ha sumat un any més a la lluita contra les violències masclistes amb el tradicional partit mixt. Es tracta d'una iniciativa pionera a tota Catalunya que s'emmarca en els actes del Dia Internacional contra les Violències Masclistes del 25N i que enguany ha arribat a la seva 7a edició. El maig han frotat les jugadores del juvenil A de la categoria preferent i els jugadors del juvenil A de la categoria nacional en grups mixtes. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Alba Roda, Dani Vilaró i Àgata Guinó, amb Alba Triador remenant les cideres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de la Gincamat, amb Guillem Colet, una gincana que pretén fomentar l'aprenentatge de les mates. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de tecnologia per parlar de la Smog a les ciutats amb el professor de l'UPC, Juan Jesús Pérez. I per acabar, en l'espai d'entitats, parlarem de la plataforma de pensionistes amb Jordi Casas. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back.
dades comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Cada 25è es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, una data que serveix o hauria de servir per denunciar les violències que s'exerceixen sobre les dones i reclamar polítiques per la seva erradicació. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Albert Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc, el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional, i l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia i benvinguts a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Ahir era aquest 25è, dia de xifres, dia de manifestacions, en el que tots plegats podem fer una reflexió més profunda de en quina situació ens trobem. A Sant Cugat, el Servei d'Informació i d'Atenció a la Dona, el SIAT, de l'Ajuntament, ha realitzat 149 atencions per casos de violències masclistes durant els primers 9 mesos de l'any. Això significa un augment del 6% respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades facilitades per l'Ajuntament. Durant aquest mateix període, els Mossos d'Esquadra han registrat a la ciutat també 70 denúncies per violència masclista. Són xifres que posen els pèls de punta perquè sembla que no hi ha manera de posar fre a la violència masclista. De fet, ahir mateix coneixíem l'assassinat d'una nena de 15 anys a mans de la seva exparella de 17 a Oriola. És una problemàtica complicada, però a grans trets no sé què us sembla, què és el que falla en aquest sistema que faci tan difícil posar fre a una xacra que afecta a més de la meitat de la població.
No ho sé, no sé per on començar. La magnitud de la tragèdia, que dius. No? És clar, evidentment, això, de moment, el tema de la gent jove és un cas. És un cas. Que no vol dir que no sigui important, és molt important. Per tant, a mi hi ha una certa tendència a que, d'alguna manera, això no s'arregla. Bueno, no s'arregla. No sé què, des que el món és món, perquè evidentment doncs, nosaltres venim d'una pedagogia de que la dona era la que servia a la casa, o sigui, se cuidava dels nois, se cuidava del menjar, se cuidava de rentar la roba, de fer els llits, tot així. I això ha calat durant segles, ha calat moltíssim, no? Llavors, clar, arreglar això, jo soc pessimista en això, arreglar, hem intentat apaivagar. Perquè jo penso que s'han fet coses. S'han fet coses, s'han intentat fer lleis, s'han intentat buscar solucions. Evidentment, hi ha partits polítics que evidentment van per una altra línia, però d'aquest ja ni en parlo. Però jo penso que positivament s'està intentant fent coses, i les dones estan fent coses interessants, no? Però moltes vegades la magnitud també de la tragèdia és dir, no, és que tots els homes són possibles assassins, no? Dic, no. Hi ha uns quants homes que són possibles assassins, hi ha uns altres que, evidentment, fan violència sense saber-ho. O sigui, hi ha matisos de la qual cosa aquestes coses haurien d'intentar buscar el per què, no? I aquests matisos, jo penso que hem d'intentar, doncs, posar-li el valor a cada un dels seus matisos, diguem, no?
Hi ha matisos, però igual que assenyalava la Vicky Bernadet amb la violència als infants, no? Que un de cada 5 infants pateix violència i abusos sexuals, moltes vegades per la part més propera a la família, el 80% dels casos, el 65% dins de la mateixa família. Assenyalar els homes no és gratuït i no volem dir amb això que tots els homes siguin possibles assassins,
clar,
ni que això siguin monstres, però m'ho volia guardar per més endavant, però si mirem el cas de la Giselle Pelicot, que ahir va sortir la petició de la Fiscalia per la pena, doncs aquelles 70 persones que la van violar mentre el seu home l'havia sotmès químicament eren persones d'aquestes que...
Del carrer.
De sempre saludava, no? Era bon veí. Per tant, això també ens ha de fer reflexionar. De tot plegat. No vull dir aquest meló, si voleu en parlem després. I tornem a l'origen, no? Quin és l'error del sistema o dels més grossos, perquè això no...
Sí, després del 25N sempre surts una mica així, no? De dir, ostres, per una banda veus que els últims anys, no, hi ha hagut més conscienciació, hi ha més gent al carrer protestant per aquesta situació insuportable, no? Però per altra banda veus que no ens acabem de sortir, no? I que les xifres són les que són i això no segueix sent un problema molt gros, no? Jo crec que hi ha dues coses. Una és el que poden fer les autoritats, no? La legislació, tot el que es pot posar, diguem, sobre la taula per tal d'atrapar, diguem, o acabar amb aquest problema, que hem millorat els últims anys. És a dir, s'ha sumat, no?, nous instruments jurídics perquè això podem començar a treballar-ho, però el problema és que amb legislació no n'hi ha prou, no? Que cal també una part, diguem, de ciutadania i, sobretot, els homes. És a dir, jo crec que tot aquest problema no s'acaba fins que els homes no canvien. I això jo crec que és important que es digui, sobretot en un moment en què... És a dir, tot això que dèiem, la dels joves, que, o la conscienciació, diguem, del problema... Estem vivint, i jo crec que ho hem de dir, estem vivint una ofensiva per part de determinats sectors de la societat i determinats partits polítics que estan negant, que són negacionistes, fins i tot, de tot el tema de la violència masclista, i que adopten una posició molt agressiva, fins i tot misògina, amb discursos, jo diria, gairebé d'odi, no?, cap a les dones. Llavors això està calant en alguns sectors joves i en altres sectors de la societat, no? Llavors aquí hi ha com una guerra també de sensibilització cultural que crec que també s'ha de lliurar a banda de tot el tema que dèiem de legislació que funciona, no funciona, formació, per exemple, específica per als jutjats, per als policies, no?, tot el tema de... És que és molt ampli, no? Tot el tema
totes
de revictimització, no?, de les víctimes, la por que tenen a denunciar, que no denuncien. O sigui, l'altre dia hi hagi una xifra que deia que una dona que pateix una situació de maltractament pot estar fins a 8 anys sense verbalitzar-la, no?, o sense treure-la fora, o sense demanar una mínima ajuda o un assessorament jurídic. Llavors, clar, això és brutal, perquè aquests 8 anys pot passar tot, pot passar fins i tot que mori, no?
I tant.
Llavors, hem de canviar moltes coses, no? Les dones han de conscienciar, han d'haver-hi més denúncies, o sigui, ha d'haver-hi més denúncies, però hem de posar els mecanismes perquè això passi, hem d'avançar en legislació i hem d'atacar tota la qüestió aquesta més de conscienciació social, perquè realment jo veig una ofensiva per part de determinats sectors que davant d'aquest no sé si explosió, no sé com dir-ne, no? Però sí que els últims anys hi ha hagut una presa de consciència de moltes dones que han sortit al carrer i que...
Un auge del moviment feminista.
Un auge del moviment feminista. La reacció no ha sigut entendre això o intentar canviar les coses, sinó ha sigut una reacció agressiva anar contra això. Uh-huh. I llavors és preocupant, perquè llavors sembla que no, que hi haurà una situació com de bloqueig o fins i tot d'enfrontament, no? No em preocupa això.
Jo les dades les puc llegir de dues maneres diferents, no? Que augmenten els casos... però jo crec que també el que augmenta, no, és aquesta fora de la por, no, ja, de les dones que se senten amb més suport, no, per poder denunciar, per poder accedir als, doncs, als programes, no, que ofereix l'Ajuntament, en aquest cas...
El CIAT.
El CIAT. O sigui que, potser...
que hi ha augment, més sensibilització...
Aquest augment de dades també respon a que la gent denuncia més i s'ha perdut una mica de por de les dones, no? De denunciar, de sortir d'aquest infern que viuen, no? I anar a la policia a denunciar o anar a l'Ajuntament a demanar ajuda. Vull dir que potser les dues cases, o sigui que potser també tant ho podem de mirar de la manera positiva, no? Que no és que no augmentin els casos, sinó que augmenten les denúncies. En tot cas, aquí les dades de Sant Cugat, aquí a Sant Cugat sempre estem com amb una bombolla, no? I parlant amb Mossos d'Esquadra, sempre et diuen que una sort, entre cometes, no?, que tenen les dones que potser que pateixen maltractaments aquí a Sant Cugat, és que potser no depenen econòmicament de l'home, i llavors tenen una escapatòria més fàcil per marxar de casa i deixar el maltractador. Que això
és que la violència econòmica també hi és dins de les violències masclistes.
Clar, clar. Mm-hmm. O sigui, sempre diem, la violència masclista afecta, això t'ho diuen, la Vicky Bernadet, que jo també la vaig entrevistar, encara no l'he publicat, Alba, però vaig veure que l'havies entrevistat, parlava de que els abusos de menors són, van des de la classe més baixa a la classe més alta, que no entén d'això. No. Les violències no entenen d'això, les violències contra les dones...
No entenen de classe social.
Tampoc. Mm. No entenen de classe social, però sí que entenen de classe social l'escapatòria que té la dona.
Sortida.
O no, la sortida que té la dona. En aquest cas, a Sant Cugat, això és a dir, les dones que ens venen a denunciar, al final poden marxar de casa, en canvi, a altres llocs, potser possiblement, la dona tornar, no pot anar a ficar denúncia. Diu, com he d'anar a denunciar el meu home si després ens torna a casa amb ell?
Sí, perquè el tema de les morts sembla ser que són gent que reincideix, o sigui, que d'alguna manera doncs, ha estat...
Mira,
i després està vigilant, ha estat intentant treure'l...
De les dones assassinades a Catalunya només aquest any... que són 16, 13 convivien amb l'autor en el moment de la mort,
sí, sí.
I 8 mantenien una relació sentimental en el moment dels fets. Per tant, la violència econòmica forma part també d'aquesta violència de gènere, perquè a vegades no hi ha alternativa a marxar de casa si no tens una opció habitacional o si no se't garanteix. Hi ha els pisos tutelats per acollir aquestes persones, possiblement no són prous, possiblement no es coneixen, possiblement no tothom sap les eines que té al seu abast, ni tothom està preparat per denunciar-ho.
A mi em preocupa el sistema. Vivim en un sistema capitalista i aquest sistema capitalista permet aquests
perquè és un sistema capitalista, patriarcal i masclista.
Clar,
no?
Sí, sí. I per tant, hem de dir, doncs, permet totes aquestes abusos. Per tant, no crec que puguem ser capaços de canviar aquest sistema. Podem regular el capitalisme, però no el podem canviar perquè tots formem part d'aquest joc tan pervers que és el mercat, no? I a partir d'aquí...
Res és per sempre, diuen.
No, bueno però hi ha exemples que, esclar, que vull dir, fer que no sigui un sistema capitalista i que llavors sigui més aviat doncs, més comunista, però que d'alguna manera tingui... hi ha unes piramidals que d'alguna manera també fan una certa por, no? Vull dir, aquests piramidals, aquests comunismes piramidals que són capitalistes de base, no? Com per exemple Xina, estan regulats, evidentment, doncs, a través d'aquest... Vull dir que coses d'aquestes s'han de buscar alguna solució. Filosòficament tenim poques alternatives, no? Hi ha poques alternatives. La societat del benestar així es comporta, doncs, aquesta dinàmica...
Més recursos. Més recursos, en tot cas, amb una judicatura que la tenim saturadíssima.
Sí, però la judicatura...
A nivell de casos,
sí.
Posar més recursos perquè una dona, des de que rep l'ordre d'allunyament, un cop va posar la denúncia als Mossos, ja sobre la instància, i es decideix posar-hi aquesta mesura penal, que és un aïllament d'ella i els seus fills, en el cas que en tingui, quan es fa servir. Fa 8 anys que hi ha aquesta eina i no s'acostuma a fer servir. Després hi ha la violència vicària que s'utilitza per fer mal a les parelles. Si posem més recursos a la judicatura, que està saturada no només per casos de violència masclista, sinó per casos en general. Si hi ha més formació en policia i en jutges, que són uns dels agents reguladors d'aquestes violències masclistes. Amb més recursos no es podria... Entenc que no solucionar les coses, però revertir una mica la situació. Si no t'has d'esperar 2 anys...
No, és que és l'única manera.
Tenir un ordre d'allunyament a una persona que està demostrat que t'ha maltractat.
És que és l'única manera, tenir els recursos suficients i les lleis suficients com per poder, doncs, penar tot això. Què passa? Que quan penes això, doncs resulta que encara et surten més morts. No sé exactament si és la solució o no, però és l'única solució que hi ha. No veig cap solució, perquè canviar el sistema... Canviar el sistema econòmic perquè d'alguna manera nosaltres puguem funcionar d'una altra manera és renunciar a moltes coses i a mi em dona la sensació de que serem incapaços, no? Vull dir, però bueno, s'ha d'intentar, d'acord, però arriba un moment que dius cap on anem, no?
Sí, i de vegades el mateix sistema, ara que parlàvem de jutges i tot això, també va en contra d'algunes de les mesures que es prenen, no? Ho hem vist amb la llei de llibertat sexual, no? Que fa 2 anys que existeix i que havia de, en teoria, millorar la situació i no? Impulsar mesures de prevenció, acompanyament... I des dels mateixos jutges s'ha sabotejat la llei, jo crec que es pot dir així, o sigui, perquè s'han trobat unes escletxes per poder, diguem, interpretar d'una manera diferent la llei de l'esperit de la llei, no? L'esperit amb què estava feta la llei.
No sé, però l'haurien d'haver fet bé, no? Potser. S'han trobat les escletxes.
Segurament es va pecar de no pensar que s'interpretaria d'aquella manera, però evidentment hi ha hagut uns jutges que l'han aplicat bé i uns jutges que no l'han aplicat bé o que no l'estan aplicant bé. Per tant, aquí sempre hi ha aquest marge d'interpretació dels jutges, no? Les lleis són això.
Però és que les lleis i la justícia és això, són interpretacions de la justícia.
Són interpretables i es pot fer d'una manera o mal.
Clar, però has de fer la llei.
Sí, sí.
Okay, això aquesta llei, evidentment, es pot interpretar, i llavors això has de tenir en compte que en un moment determinat un jutge, amb el seu criteri,
està clar,
pot ser un criteri en medi polític, doncs resulta que té uns criteris que, evidentment, ens utilitza l'escletxa que té aquella llei per poder abans fer...
Està clar. El que vull dir és que no n'hi ha prou amb legislació, sí. No? És a dir, que això hi és, i tenim uns instruments que fa uns anys no hi eren, i per tant amb això hem avançat, però en canvi, pel que sigui, no? Per recursos, per manca de voluntat dels jutges o pel que sigui, doncs no acabem de fer que aquests mecanismes siguin efectius,
sí, sí.
Per protegir i reduir les xifres, que és el que volem, no? Que no lamentem tot això que està passant, no?
No ho sé... Que d'entrada, quan passa alguna cosa d'aquest, dic que aquest senyor el tindrien que penjar de dalt de tot.
Bueno.
No, d'entrada, no? Saps què vull dir? O sigui, que d'entrada...
Sí,
aquesta sensació de que...
Aquest, que costa d'entendre,
no? Com és, aquestes coses.
O sigui, en tot cas...
És un tema cultural, també. Vull dir, canviar un tema cultural de tants segles és complicat, i per tant, a mi, doncs, s'ha de fer un esforç brutal.
En tot cas, s'està demostrant que la pressió social sí que serveix per canviar les coses, també les lleis. Remet una altra vegada al cas de Gisèle Pelicot a Avinyó, a França, que per primera vegada ahir, des de la judicatura francesa, es va dir que estaven disposats a canviar, a inserir el tema del consentiment en la llei de la protecció de les dones.
És que aquest cas...
Aquest cas
crea jurisprudència.
Després, no sé,
aquest cas és molt bèstia, eh?
Però hauria de fer-ho a molts
altres països. Crearà jurisprudència, això és evident,
perquè,
no?
Perquè,
però és que et sortirà un altre que tindrà un altre
perill
mental i que llavors resulta
que... I l'impacte que ha tingut social a França, no?, és molt alt, eh? O sigui,
que van més enrere, les lleis a l'estat francès que a l'estat espanyol en matèria de protecció de la dona van un pas enrere.
Això sí que pot provocar un canvi legislatiu, no?, que després veurem com acaba...
Sí, no, però també van sortir gent que dubtava de com podia ser que aquella persona estigués drogada i fes tot el que tenia que fer. Hi havia gent que ho dubtava, vull dir, els mateixos jutges, així, hi havia uns gent que deien, escolti,
bueno, aquesta
gent,
això és típic,
teòricament, no, això és típic.
Però hi ha unes...
De dubtar de la víctima és de manual de persones
que l'hagin violat i que ella no s'hagi enterat. Doncs hi ha un cert desconeixement del per què.
De fet, hi ha uns vídeos molt explícits, crec, que deixen, que s'han pogut veure durant el judici, que lliuren de qualsevol dubte que aquella persona estava en submissió.
Sí, però hi havia el dubte.
Sí, de part dels acusats, clar, que els van posar les imatges.
La defensa és el que ha de fer i ficar en dubte. Vull dir, és que això passa en qualsevol judici.
I aquí hi ha una part de la responsabilitat social. Parlem de la revictimització de les víctimes. En aquest cas de Gisèle Pelicot ha sigut impossible que no fos així amb aquest macrojudici, a més que s'ha televisat arreu del món. Ella ha fet un pas endavant amb una valentia extraordinària, donant la cara perquè, com diu ella, no?, la violència canviï de banda, però des de la societat i des dels mitjans, aquí jo crec que hem d'entomar també el mea culpa, a vegades s'ha posat el focus sobre les víctimes i no sobre l'agressor. Això és una qüestió de perspectiva social, també, a l'hora d'explicar les realitats, i que crec que a poc s'està canviant. Hi ha cursos també perquè els periodistes en reciclem i aprenguem a fer les coses més ben fetes, que tenim marge de millora, evidentment, com tothom, però també des de la societat, no? Posant dubte, quan hi ha unes proves molt explícites, que una senyora a qui han violat 70 homes diferents perquè el seu marit la tenia sotmesa a submissió química, és una altra violència més enllà de la que ja ha patit aquesta persona.
Recordo
els casos de la manada, quan es va difondre qui era la noia que havien violat, el seu domicili...
Això ho van fer mitjans de comunicació.
Les seves fotografies...
Això ho van fer per xarxes socials anònims.
Sí, però hi ha titulars, Àgata. I jo crec que aquí ens hem de repensar la tasca dels mitjans. Jo diria els públics especialment, perquè tenim una responsabilitat, però crec que els privats també la tenen. D'anar al tanto, perquè a vegades se'ns en va la mà...
Sí, hem d'anar al tanto amb moltes coses, per això, Alba.
I
amb això i amb jutjar de seguida també l'agressor sense...
Sí.
Sense, perquè de seguida hi ha una dona assassinada, el cas d'ahir, assassinat de violència masclista. Bé, aquí no hi ha hagut judici encara, i de seguida sortim a fer minuts de silenci, que serveixen pel que serveixen, i surten els polítics a ser part i a jutjar. Hi ha un cas
alguns.
Hi ha alguns, bueno, No estic parlant precisament dels que, dels de l'altre costat que neguen la violència masclista. Hi ha un cas de, que va sortir la portaveu de la Generalitat, la Patricia Plaja, que va sortir al gener, que va haver un cas de suposada violència vicària. El pare ha matat els nens per fer mal a la mare. Aquest senyor va ser jutjat socialment, vale? I políticament, i resulta que va resultar que es van intoxicar tots de monòxid de carboni i el pare no va matar els nens. Vull dir que anem molt ràpid tots plegats a jutjar.
La presumpció d'innocència jo crec que hi és i que també l'hem de tenir
bé,
en compte.
No sempre, quan fem un minut de silenci i ja diem un altre cas de violència masclista amb un altre...
I el presumpte, sí, no? L'acusat, l'investigat.
El presumpte, l'investigat.
Bueno, s'han de fer bé les coses, clar. Però...
Sortim molt ràpid, a dir, teòricament hi ha un cas de robatori i no diries al lladre, no, cuides prou de posar presumpte lladre, no fos cas que algú vingués a demandar. En aquests casos ja ho jutgem ja ràpid, tant els periodistes com els polítics.
Jo crec que és important, i això de fet d'Amnistia ho demanem, o sigui, el que és la participació activa de les víctimes i les supervivents per conèixer quins són els obstacles reals que tenen per poder desencallar tota aquesta situació. No parlo només de les denúncies, parlo en general. Per exemple, nosaltres parlem d'una figura important, pensem que són els centres 24 hores, 7 dies a la setmana, no? Que són centres en què tu no necessàriament has d'anar a posar una denúncia, o sigui, no vas al jutjat a denunciar, però sí que allà ets escoltada, ets assessorada, ets informada... O sigui,
acompanyada,
simplement, no? Que puguis explicar... Jo crec que això és important per trencar també una mica de les dinàmiques aquestes que dèiem, no? I crear aquests mecanismes, diguem, d'escolta i d'acompanyament per poder sentir com aquesta proximitat amb les víctimes, no? Que al final és el que pot desencallar una mica la situació.
No, i s'ha de denunciar sempre. És que jo algunes vegades he sentit alguna dona, no, és que jo estic enamorada sí, d'aquest senyor, i per tant em va dir, doncs, no volia fer la denúncia perquè
per
estava
no
enamorada, i per tant...
Com pot ser
que digui això, i sí, a més que l'estigui pagant? Vull dir, arriba un moment que dius...
El focus no el podem posar sobre la víctima, que el focus no el podem posar una altra vegada sobre la víctima.
No, ja ho sé, però vull dir, però que moltes vegades la víctima... doncs és complaent amb aquesta violència, que potser no és una violència agressiva, però sí que és una violència verbal, en fi, tota una sèrie de coses que s'han de denunciar, s'han de posar sobre la taula. I, esclar, arriba un moment que dius, com és? Com pot ser possible
I com a societat?
Que una dona no denunciï, perquè, a més, diu que l'enamorament està per sobre d'aquesta violència.
És que els agressors són manipuladors, no?, de mena.
Home, sí, però bueno, evidentment que són manipuladors.
No, quantes vegades hem llegit, no?
Comença l'agressió física, comença per l'agressió psíquica. És que
sí,
això,
sí, això segur.
És que on vas vestida així, i aquí t'ha trucat, i t'ha mirat el mòbil, i segurament... de les dones que hi ha aquí, no sé quantes dones hi ha aquí a la ràdio, no? Però segur que el 90% hem tingut una parella que ens feia aquestes coses.
Sí, sí, sí. No, segur que...
O al carrer.
Sí, sí.
O al carrer, no?
O al carrer.
Algú que es creu amb el dret de dir-te si estàs més o menys guapa sense que tu li hagis...
El piropo.
I després quan li respon resulta que ets una histèrica, tu. No? Vull dir que socialment Déu-n'hi-do la feinada...
No, però també hi havia gent que li agradava.
Però no
també hi havia dones que deien no, és que a mi m'agrada que m'apiropeixin.
Però
que
no cal.
Ara no,
a veure, si
no.
El coneixes algú
ara
que...
No,
que és algú per fer el cafè i et digui, home, estàs molt guapa, tampoc passarà per res.
Però una cosa és que m'ho digui una persona que jo conec, no?
Ah, no, els paletes que...
Els paletes pel carrer.
No volia dir els paletes.
És un clàssic.
S'han emportat...
La mala fama.
S'han emportat algun insult a vegades. Bueno, però són els que normalment estan pel carrer mirant, també.
No, és complicat, és un tema complicat, però s'ha de treballar i s'ha de posar sobre la taula, s'ha de denunciar, sobretot qualsevol cosa que serveixi per... Més que denunciar és parlar amb la gent, perquè és que moltes vegades inclús hi ha els amics o la gent que coneixes del costat que callen. Hi ha algun anunci que em sembla
aquí
que surt,
fa
que
moltes no, vegades
que callen i dius, escolta'm, doncs no, els amics i així que puguin estar més conscienciats, que la persona aquella dius, escolta'm, estàs fent una tonteria, vull dir,
veïns,
vigila, veïns,
no? Si sentim crits, creieu que tots actuem, és a dir...
No, però
tothom
tu...
Tothom actua en un cas.
Però és que moltes vegades algun veí denuncia això, és així, i bueno... I vigila que la persona aquella encara li fot la bronca
No té per què saber-ho perquè és anònim, eh? És a dir, demana les dades a la policia, però la policia no transmet les dades de la persona que ha emès la
denúncia.
També
pot ser, tu pots sentir crits un dia i no... Les baralles també hi són, eh?
Un dia, però si sentim crits quatre dies... Quatre dies...
Vas, tampoc no ho perdem.
Però bé, està alerta, no està de més.
I s'està molt alerta. L'altre dia m'explicava una amiga que va caure accidentalment un dia en un casament, es va colpejar la cara i anava amb un blau a l'ull. Vam anar a l'hospital, de cop i volta, és que no entenia res, i em van començar a fer moltes preguntes, i llavors vaig començar a lligar fils, i havia el meu home esperant-me. A la sala d'espera vaig dir, no, he caigut en una boda, no m'ha passat res.
Afortunadament funciona.
Però està bé, vull dir que al final jo crec que de seguida...
La meva mare es va tallar la cara amb el ganivet del pernil, també. El va acompanyar el meu pare, perquè viuen ells dos a l'hospital, i també li van demanar, si us plau, que es quedés fora un moment. I li van preguntar a la meva mare què havia passat.
Demanat, no?
Exactament. Per tant, celebrem que després diguis, home...
Sí, no? Sobretot els hospitals, clar, tenen els protocols
molt clars. Que hi hagi aquesta... aquesta mirada.
Però és un tema complicat i és un tema que no solucionarem, però sí que s'ha d'intentar, doncs, buscar, més que solucions, s'han d'intentar, doncs, lleis que d'alguna manera permetin a dir que això no passi. I sobretot,
lleis i canvis.
Canvis culturals. Sí, culturals.
I sobretot jo crec d'educació, que també comenci per nosaltres mateixes, per les dones mateixes, no? Uh-huh. De saber identificar...
Per fet de ser dona no ser no masclista, no?
Sí, bueno, no, de saber identificar quan t'està passant una situació així.
Clar.
Que a vegades, quan te'n dones compte, no saps que t'està... No és normal que et mirin al mòbil, no és normal que et diguin com has d'anar vestida, no és normal que vulguin saber a veure en tot moment on t'estàs, perquè comença així. Uh-huh. I no és normal que un dia dius que se m'ha anat la mà. No és normal.
Ser conscient, no?
Ser conscient, que, però...
De quan comença això.
I el silenci còmplice, no? També, jo, no, si tens una amiga o el teu amic, que és el que li està mirant el telèfon a la seva parella, el que li està dient com ha de vestir o com no ha de vestir, seguint l'exemple que posava l'Àgata.
O els xats dels homes, per exemple, que s'intercanvien un material o comentaris que dius, això, no. Pots entrar al xat i dir, escolta, a mi això no m'interessa, no m'agrada, no m'envies aquestes merdes, perdó.
És delicte, en algun dels casos.
Exacte. Doncs això es fa, això ha passat sempre.
És difícil.
I és una actitud que jo crec que als homes encara costa de plantar-se segons quines coses.
Hi ha un petit poema del Miquel Martí Pol que diu, bueno, un petit vers que diu, per creure com els altres t'has de fiar del gest. Uh-huh. Vull dir que és molt maco aquesta uh-huh. frase. Està dintre d'un poema molt maco del Miquel Martí Pol. Jo sempre la trec perquè dic, és veritat, el gest és molt important. I els gestos, més que les paraules, són els delators. O sigui, hem de mirar els gestos.
Clar, si ningú diu res, això es va fent, no? I és aquesta mirada...
El gest, la mirada, tota una sèrie de coses que, evidentment, doncs, saps exactament què passa allà, no?
En tot cas, també és important compartir la responsabilitat d'assenyalar, no? O de posar alerta, no cal ser beligerant tot el dia, perquè a vegades ens recau sobre les dones tot això, i es fa molt pesat, molt pesat ser tot el dia la que està assenyalant i la que està dient això sí, això no. Per tant, es necessita la complicitat de tothom. Jo no ho sé, perquè no sóc un home i no formo part d'aquests grups entre homes, però no sé si us sembla que a vegades els homes, que hi ha molts també que estan sensibilitzats, els resulta difícil aixecar el dit i dir prou. No parlis així de la companya, no passis aquests memes o aquests vídeos pel grup. No sé si estem en aquest punt ja.
Jo crec que sí, o sigui que sí que es comencen a qüestionar algunes coses, però que fins ara no es feia. I jo t'ho dic com a home.
Sí,
clar. I això ara comença a canviar perquè es veuen les coses, perquè hi ha gent que reflexiona, perquè veiem, bueno, perquè hi ha aquest procés de canvi que és més lent del que hauria de ser, però que ha començat.
Sí, sí.
Jo crec que sí, jo almenys ho veig.
Jo quan algunes vegades vaig a dinar, tinc un grup de gent de moto, que són homes, ens reunim, i jo m'esperbero moltes vegades el que em diuen, i dic, escolta, però què esteu dient?
Clar, és que
dient,
quan s'ajunten homes sols...
T'asseguro que realment dius, bueno, què fem aquí?
És quan surt això
i jo moltes vegades els hi dic... Clar. I diu, tu perquè ets un xixarelo, em diu. Diu, no, però collons, esteu parlant d'una cosa, que ven això...
Això és quan veus la punta del sistema aquest que dèiem, no?
No me la puedo creer.
Però, bueno, i això és el que es fa en públic, no? Al final,
sí, sí, aquests sí, comentaris. Sí. Bueno, es fa en petit comitè d'així, mm-hmm. però, bueno, però
ja notes... Amb la connivència...
Notes amb la connivència, amb la connivència dels homes, evidentment, doncs, hi ha vegades que,
ja
tens que dir, escolta'm, voleu parar, sisplau, i pensar una mica el que estem dient. Mm-hmm. I, bueno, és que, bueno, tampoc n'hi ha per tant. Bueno, sí,
sí que n'hi ha per tant.
Perquè això és el que alimenta, diguem, el que després sosté tot, no? Vaja, jo crec que sí que aquests petits canvis són importants, no?, per anar minant una mica tot això.
Esperem que aquests canvis socials avancin, que el feminisme guanyi terreny, que al final és per aconseguir la igualtat i que les dones puguem sortir al carrer sense por.
No, però jo soc, s'han guanyat drets les dones, sí. S'han guanyat, i per tant jo vull ser positiu amb això. Vull dir que no, evidentment hi ha algunes coses que evidentment encara no s'han evolucionat, però jo penso que les dones han tingut...
Però valent, això.
Sí, però jo vull ser positiu en el sentit que s'ha guanyat terreny en aquest aspecte, vull dir, perquè penso que les dones heu fet una bona feina en aquest aspecte. Ara, falta, sí, clar que falta. Vull dir, amb tot, amb un sistema tan pervers com el capitalisme, i falten moltes coses.
Ho seguirem lluitant i ho seguirem batallant, perquè, com deia el lema del 25N i Giselle Precor, la vergonya canviï de bàndol, siguin aquests agressors els que s'hagin d'amagar i no les dones que pateixen les violències masclistes. Digues.
No, anava a dir que bé, això que amb de sempre ajuntar el sistema capitalista, que és el culpable també del tema de les dones, no sé jo també, no sé si hi ha altres sistemes econòmics que siguin com el comunisme, que sigui molt respectuós amb els drets de les dones.
Sí,
i
haurem de buscar un de nou.
No, segurament sí, perquè sempre... perquè sempre s'associa des de l'esquerra més esquerra, diguéssim, sempre s'associa amb el capitalisme, no?, amb el tema, i el que fa potser és que hi ha moltes dones que llavors no se senten representades per aquesta lluita feminista, no?, que també va lligada a l'anticapitalisme. Llavors, potser hauríem de separar una mica les coses.
Jo no dic que tingui la culpa el capitalisme, jo dic que el capitalisme és un sistema
i ajuntar
que
les
permet
dones
fer
no
una sèrie de coses que evidentment doncs són molt més...
I el comunisme igual.
Ens citem un dia per parlar de sistemes fallits que tenim sobre la taula i aviam si entre tots...
Perquè a la Xina haurem de recordar que feien amb les nenes al Xile.
No n'hi ha cap que sigui bo.
Àlvar, Àgata, Dani, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
Bon dia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Sant Cugat acollirà aquest dissabte la Gimcamat, una gimcamat per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una manera lúdica i en equip. L'activitat, gratuïta però amb places limitades, coincideix amb el Dia de la Ciutat Educadora i està organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb Innovamat i Abacus. A més, Cugat Mèdia hi participarà amb un directe a peu de carrer del programa L'Hora dels Joves. Per parlar-ne ens acompanya en Guillem Colet. Ell és membre de l'equip de Famílies d'Innovamat. Guillem, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Parlem d'aquesta gimcama, la gimcamat, una gimcama matemàtica. A qui se li va acudir una proposta tan original?
Mira, doncs, bàsicament, fem dos passos enrere i són aquestes tempestes perfectes que passen. I és que nosaltres, des d'Innovamat, sempre estem molt, molt orientats a dir com podem fer que això que passa a la classe tan xulo, on els nens pensen, aprenen, com ho podem portar d'un format una mica més lúdic perquè les famílies puguin participar-hi, no? I pensant, vam dir, començarem fent algun taller. I en aquest procés, un partner que ens va ajudar un munt va ser l'Abacus, que ens va dir, escolta, jo us poso una sala, anem a provar a fer un taller lúdic, 15-20 famílies, on aquesta manera de veure les matemàtiques ressoni i entrin potser una mica escèptics o una mica amb por, que les matemàtiques sabem que generen molta angoixa, i surten contents, motivats, no? Aquest va ser el primer pilot que vam fer l'octubre del 2023, va funcionar molt bé, el següent pas va ser fer 15 tallers de la mà d'Abacus a diferents regions de Catalunya, i aquí va ser un, ostres, n'hem provat aquest últim taller que havíem fet el juny d'aquest 2024, va ser a l'aire lliure i va funcionar superbé. Com ho portem a escala, com ho podem fer que sigui una festa de les mates, que sigui un lloc on realment els infants pensen, les famílies veuen de prop, igual que en aquests tallers, com els nens practiquen, com veuen, com miren el món, i ho extrapolem a un entorn on la ciutat aculli tota aquesta experiència.
Estem a la versió ja 2.0 de l'experiència matemàtica. En què consistirà exactament l'activitat? A banda de resoldre els problemes matemàtics, la canalla també s'ha de moure per la ciutat, entenc, perquè per això és una gimcama.
Exacte. Bàsicament, l'objectiu és que al llarg d'unes 2 hores, com a molts, el marc és aquest, puguin participar, puguin viure al voltant del monestir diferents reptes, diferents proves. Llavors hi haurà una zona d'investigació on hauran d'anar a buscar pistes, hauran de veure què té a veure amb la ciutat, amb les matemàtiques, i hauran de trobar patrons, trobar diferents estratègies, fer alguns càlculs, i després tornaran sempre a una zona base de reptes on hi haurà unes taules i les famílies es posaran allà donant cop de mà. Val?
Perfecte. Com us ho feu per adaptar d'alguna manera els problemes matemàtics a l'edat dels infants? Perquè poden participar infants des de primer a sisè de primària. Per tant, la diferència en coneixements matemàtics segur que és prou diferent.
Correcte. Tot i que et sorprendries de la quantitat de raonament que pot fer una criatura de 6 anys. Moltes vegades depèn també de com se li pregunta i de quins estímuls té per fer-ho, però bàsicament ho separarem en 3 nivells. Que la idea és aquesta, no? Que aquell nen potser una mica més gran, que té més curiositat, pugui portar els reptes més enllà, i aquell nen que potser s'està iniciant en el món de les matemàtiques i els números encara són una cosa molt, molt nova, puguin entrar-hi.
Cada equip de 4 infants haurà d'anar acompanyat d'un adult. quin és el paper d'aquest adult, perquè no hi ha ningú que s'espanti, pot ajudar a resoldre els reptes matemàtics a la canalla o allà està d'acompanyant?
Mira, doncs sempre el rol de l'adult és tot un repte, no? I a gustos colors. Però nosaltres el que volíem era fer-los partíceps d'una manera on acompanyin. Sí que el rol volem que sigui acompanyant. Evidentment que si en algun moment alguns adults, alguns oients ens escolten i es volen motivar a fer els reptes, us animem a resoldre'ls també. Potser podeu agafar el nivell més alt. Però la realitat és que ha de ser una cosa que els nens visquin, provin, i moltes vegades els adults, des de la pregunta, des d'acompanyar-los al recorregut, ajudar-los a validar les proves, no? Serà, bàsicament, els nens hauran de resoldre coses manipulatives, hauran de resoldre a través del mapa, hauran de resoldre mirant al seu voltant. Els adults portaran un escanejador al mòbil on podran veure i validar si realment hem arribat a resoldre la pista i a resoldre la prova. Per tant, aquest és el rol que s'espera d'adult.
D'acompanyant, de guia.
Exacte, de dir, estem anant per bon camí, sí o no? I si és que sí o si és que no, potser fer alguna pregunta al voltant d'això sempre és
superbé. Per ajudar, no per resoldre. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració d'Innovamat i l'Abacus, ho dèiem al principi, des d'aquesta casa també hi participarem. També hi participa l'Institut de la Infància, que oferirà un racó infantil per a nens de 0 a 3 anys, perquè les famílies, ja ho sabem, són diverses i potser tenen nens de diferents edats, i per tant hi ha aquesta opció, i un espai de calma. Com ha estat el procés de creació de l'activitat, tenint en compte tota aquesta diversitat de les famílies entre tants col·laboradors?
Doncs la veritat és que molt orgànic, molt fàcil, i també aquí aprofitar i enviar un agraïment a l'Ajuntament, que la veritat que han posat les coses molt, molt senzilles des d'un inici. Nosaltres tenim molta empenta, però l'Abacus també sempre ens recolza, i en aquest cas l'Institut de la Infància també volia portar el seu granet de sorra, per tant, cobrim tot aquest ventall dels 3 als 12 anys, i el procés ha estat molt orgànic, en el fons, perquè veníem de fer aquestes activitats en aquests tallers més en petit comitè, i el repte estava en escalar-ho. Com ho fem gros, com fem que hi hagi moviment, i com li donem sentit a aquestes activitats al voltant de Sant Cugat, al voltant del monestir. Llavors, podríem dir que tot ha estat prou incremental, i muntat un petit equip de treball dins de l'equip d'Innovamat, l'equip de famílies, l'equip de producte i d'aprenentatge també, i aquí és on ens hem ja anat coordinant amb l'Ajuntament, amb tot l'Institut de la Infància, per veure com serien cadascun d'aquests racons. Però molt fàcil. El resum és molt fàcil.
Si algú té una criatura de 3 a 6 anys que no pot participar activament, diguéssim, en els reptes, entenc que també els pot acompanyar d'alguna manera, no? Vull dir que no cal deixar els nens enlloc, vull dir que poden formar part d'una manera més passiva.
Per descomptat, i l'objectiu és aquest, poder-ho viure, o sigui, són matemàtiques en família, reptes en família, pensar en família.
D'acord. Si no ens hem inscrit a l'activitat, tenint en compte que hi haurà aquests espais de calma i d'infants, val la pena que igualment ens acostem a la plaça 1 d'octubre el dissabte, o en quin punt es troben les inscripcions?
Mira, doncs m'agrada que em facis la pregunta, perquè estem molt contents que avui just hem hagut de tancar inscripcions.
Carai, mira, tenim l'exclusiva.
Sí, just aquest matí. Hem superat ja les 1.000 persones apuntades, i com que és una activitat gratuïta, però sí, amb inscripció és important per poder controlar els espais, que res s'escapi, sobretot que sigui un entorn molt segur, molt lúdic. Llavors, sí que ho hem limitat en aquestes 1.000 persones, i per tant, si algú us vol apuntar, em sap greu. És que ens escoltes, però anem tard. Haurà de ser
No es pot anar a última hora, fa temps que ho hem avançat, això.
Haurà de ser l'any que ve, però per descomptat que si algú vol venir a fer una ullada, per serà fantàstic, perquè just el dia abans hi ha l'encesa de llums i tindrem totes les paradetes de Nadal. Creuem els dits perquè faci molt bon temps, però crec que la jornada serà molt festiva i molt, molt agradable, així que per descomptat convidats a fer un cop d'ull a la plaça, a veure aquestes activitats, encara que sigui un rol més espectador, però amb la tranquil·litat de que segur que passen una bona estona.
Ara em salto el guió i aprofito, ja que ens has explicat que les inscripcions estan tancades. Entenc que, per tant, es pot valorar això com un èxit de participació, si s'ha plantejat per a 1.000 persones i s'ha assolit 3-4 dies abans del dia de l'activitat aquest sold out, aquest ple. Això vol dir que hi haurà més incamat a Sant Cugat?
Tant de bo. No sé si m'està escoltant la Carme Madrid, l'Esther Salat, aquí tinc la Jules aquí al costat, que també de l'equip d'Innovamat sempre volem arribar més lluny. Tant de bo, creuem els dits. Crec que hem de... Ja és un pas. Nosaltres teníem una mica de por a veure si se'ns apuntaran 4 gats i veure que veníem d'això, no? De fer tallers petits en una sala amb 50 persones. De cop que ens en omplim 1.000 és un orgull i una responsabilitat també per estar a l'alçada de les expectatives. Però el resum és que jo crec que si les coses funcionen no tinc cap dubte que n'hi haurà més.
Sabem que Sant Cugat, abans de fer-la, ja ha sigut un èxit d'inscripcions. Ara feu aquesta crida a la regidora d'Educació, la Carme Ardit, i l'Esther Salat, que és membre també d'Educació de l'Ajuntament, a repetir l'experiència. Us heu plantejat la possibilitat de portar el gincamà d'altres ciutats, no sé si de l'entorn metropolità o del país?
Seria un somni, fet realitat. De moment, pas a pas, però sí que ens ha sorprès molt, no?, que al final hi ha una particularitat quan treballes amb famílies, i és que tothom coneix algú, no? Uh-huh. I t'arriben missatges de, ostres...
El boca a orella.
És meravellós. Això que heu fet aquí a Sant Cugat, ho podríem portar a nom de X Ajuntament. Doncs sí que ens han arribat algunes propostes. De moment, ja et dic, l'important és validar que això funciona, uh-huh, que té sentit, que realment les famílies surten satisfetes. Si es dona el cas, estarem encantats de veure com ho portem més enllà, però de moment, pas a pas.
A través de l'experiència també es dona l'oportunitat a vegades de millorar coses perquè tot rulli millor, de veure què agrada més, què agrada menys, no? Com a tota...
Sens dubte, sens
a
dubte.
La vida. Deixa'm dir-te que les matemàtiques, no és el meu cas, estem de sort, tenen mala fama. Les mates tenen mala fama, i jo no sé si tenen mala fama en els infants o tenen mala fama en els infants perquè els adults els hi donem aquesta mala fama, no? Allò que sentim a vegades, no, és que jo sóc de lletres. Hi ha gent de lletres, hi ha gent de matemàtiques, o tot és depèn de com fem les coses?
És una pregunta molt, molt encertada. Jo crec que ve de molt lluny aquesta por, aquesta angoixa amb les matemàtiques. Crec que no la genera, potser, les naturals, no? Mm-hmm. O la història, o... Hi ha gent que sí que ho viu així amb l'anglès, però podríem dir que les matemàtiques és el pal de paller, és el lloc on realment un s'ha d'afrontar una assignatura que històricament s'ha vist com dura, un punt lletja, i que o l'estimes o l'odies.
Una mica sí, eh?
Aleshores, nosaltres el que hem vist amb els anys, i de fet el que diu la investigació, és que no hi ha cervells de lletres, mm-hmm, i de ciències o de números. Que aquesta dicotomia és falsa i que té molt a veure, sobretot, amb com es planteja, té molt a veure amb els estímuls que té un infant, té molt a veure amb com es viu a casa, uh-huh, molt a veure amb els tipus de mestres que ens trobem, i en qualsevol cas l'objectiu ha de ser aquest, no? Aconseguir que no hi hagin decisions que prenem a la vida, no? Moltes vegades s'arriba al batxillerat o a l'hora de triar la carrera, sempre ens trobem aquest d'això. Bueno, jo millor faig el social o millor vaig a l'humanístic perquè les mates així me les trec de sobre. És una llàstima, això, no? Uh-huh. I de fet, nosaltres és una batalla que volem lluitar i que estem aquí al peu del canó, però que som conscients que no es canvia d'un dia per l'altre. Llavors, responent a l'altra pregunta, no hi ha cervells de lletres, no hi ha cervells de números. Hi ha estímuls que podem donar a casa, hi ha estímuls que podem donar a l'escola, i sobretot hi ha una predisposició, no? És evident que, uh-huh, si tenim una mentalitat de creixement davant de les matemàtiques i quan ens trobem segons quines situacions o quines operacions, diem, potser això no ho sé fer encara, en lloc de dir, uf, ni m'hi enfronto i faig arronso el nas, és evident que el que reben els infants després ho empapen, no?
Com ho fareu perquè a la gent que amb aquestes proves siguin, no sé si dir, divertides, no? Però que sí que engresquin les criatures a establir aquest contacte més natural amb les mates?
Primer de tot, fent-les molt transparents. A vegades és tan senzill com no complexificar les coses i fer que puguin tocar, que puguin veure, que puguin entendre i que sigui significatiu. O sigui, que vegin que són coses que tenen sentit en el seu context i que això no és un rotllo aquí que em ve de posar a fer unes activitats que ningú vol fer, sinó que tots estem engrescats, que tots tenim ganes i que remem en una direcció, no? Que és que vull resoldre aquest repte, vull anar cap aquí. Al final és la clau perquè els infants tinguin aquestes ganes i aquest foc dins de dir, no, no, jo vull arribar fins al final. I quan les matemàtiques es presenten així i quan les matemàtiques són en un vehicle i en un entorn lúdic, t'asseguro que les coses surten i que els infants no tenen aquesta percepció ni ho viuen com una angoixa, al contrari.
És treure una mica de l'abstracte, no? A vegades allò de, és que a mi això no em servirà per res. Bé, sí que serveix, però això existeixen, no? Anem a aterrar i ho posem sobre la taula. Per aquelles persones que s'entesten en això, que ja sabem que no existeix, no hi ha cervells de mates i cervells de lletres, però que ens diuen, un cop hi ha adultes, que no, que les matemàtiques, que ells no els hi agraden i que no serveixen per les matemàtiques. Podem revertir-ho?
Crec que mai
és tard. Si tenim ganes de fer-ho, clar.
Crec que és la clau, la predisposició. O sigui, sens dubte, hi haurà gent que tindrà més facilitat, menys facilitat, igual que hi ha gent que té més facilitat amb els idiomes, hi ha gent que té més memòria, més orientació, menys orientació. Crec que això és innegable i crec que intentar dir que sí, tothom serà llicenciat i doctorat en matemàtiques, crec que no té sentit. Uh-huh. Però sí que entre aquest punt i dir que jo no serveixo per res i que això mai serà per mi, crec que hi ha grisos. I partim molt de la predisposició. Jo conec molts adults que estan redescobrint les matemàtiques a través de mirar-ho amb els ulls de les seves criatures. I això és una cosa molt maca que passa quan crees aquest tipus d'espais, no? Llavors, per això una mica, nosaltres sempre diem que som una mica uns friquis, perdona'm la paraula, però som uns friquis de les mates, perquè ens creiem profundament que tothom té una oportunitat i que, sobretot, no només es tracta de que els nens pensin, sinó que també els adults a vegades ens posem amb les seves ulleres i baixem dos pams per mirar el món amb la seva alçada i veure que, ostres, que sí que es pot gaudir, que sí que puc, que sí que m'hi puc enfrontar i que amb paciència s'hi pot arribar.
És que fins i tot arriba amb certes famílies aquell punt que quan la criatura està fent matemàtiques, podem dir una cosa més avançada del que seria la suma, la resta, la multiplicació i els tants per cent, genera certa angoixa fins i tot per no saber com ajudar a la criatura. Heu vist casos d'aquesta gent que dèiem que no els agraden les mates i que amb la predisposició i una metodologia diferent o un altre enfoc els agradin les mates i les comencin a gaudir de la mà dels infants?
Sens dubte, sens dubte. És evident que quan et trobes amb una realitat a casa que és una cosa diferent a la que tu vas aprendre, potser es presenta en un altre angle, d'entrada pot xocar, i som molt plenament conscients de que això passa aquí i passa...
I els nens són molt cruels, si els expliques les coses de manera diferent et diuen que no és així, a vegades.
Així no m'han ensenyat.
Exacte.
Així no m'han ensenyat, així no és. Aleshores, 100% pot xocar des d'un inici, som molt conscients d'això, però creiem que també passa amb altres assignatures, amb la llengua mateix, moltes vegades dius, com pot ser que escriguin amb tantes faltes ortogràfiques al principi? I la mestra et diu, deixa que escriguin, sí, i ja tindrem temps d'entendre que és un diftong i com exceptuar. No, doncs, una mica el mateix amb les matemàtiques, a vegades aquesta por, aquesta paràlisi a l'error, el que està bé, el que està malament, fa que moltes vegades els nens no tinguin aquesta mentalitat de creixement de dir, va, m'hi enfronto. I el que volem transmetre una mica a les famílies és això, no? Que sí que poden, que escolten, que moltes vegades aprenent junts es pot arribar molt lluny. I tenim molts casos d'èxit de moltes famílies que em tornen a dir, escolta, d'entrada la veritat va ser un mal de cap, però escolta, això és una altra història ara. I realment quan preguntes dius, pensen molt. O sigui, s'enfronten els reptes d'una altra manera i tant de bo bé jo he après així les matemàtiques. Llavors, en aquest sentit, molt tranquils de que és la direcció, molt tranquils de que es pot i amb la convicció de que amb la predisposició adequada hauríem d'arribar-hi.
Teniu consells per a pares i mares d'aquests que no els agraden les mates perquè no els hi transmetin aquesta sensació a les criatures? Perquè a vegades el que sentim a casa ho acabem repetint, tot i que a vegades no volem transmetre les nostres pors als nostres fills, a vegades és inevitable. Què no hauríem de dir-li mai a les nostres criatures per no encaminar-los cap a on no m'agraden les mates?
Cada casa és un món. Crec que fer sentències sobre què es pot dir i què no es pot dir a casa, crec que no hi entrarem aquí, però dins de cada línia cada casa on es tria com es vol educar i què es vol educar, crec que sí que hi ha patrons o coses que hem vist que tenen més bons resultats, no? I conviden més a aquesta mentalitat de creixement. Primer de tot, la pregunta, no? O sigui, és evident que si jo a una criatura ve, em fa una operació i li dic fatal, horrorós, no en tens ni idea, probablement el proper dia no obrirà la boca o senzillament començarà a agafar aquesta por. Per tant, crec que hi ha coses de sentit comú que entre tots podem implementar, com això, no? Com preguntar, escolta, i com ho has fet? Com hi has arribat? I això per què sí? I això per què no? I després un altre enfoc que moltes vegades ens oblidem és que les matemàtiques són a tot arreu, no? I per molt que a vegades ens trobem en situacions a la vida de dir, oi, em fan por, m'angoixen, és que matemàtiques és moltes vegades trobar patrons, matemàtiques és resoldre problemes, matemàtiques és fer un Excel, que sí, segur que molts oients s'han trobat amb la situació d'haver de calcular coses. Aquest raonament, aquesta capacitat de resoldre problemes està tot arreu i no només depenen de les matemàtiques, no? Per això sempre diem que les mates les podem tocar, ens les trobem al dia a dia, i per un costat aquest tipus de preguntes, aquesta potser un punt més pacient, un punt de i com hi has arribat i com ho he fet, potser jo no ho he pres així, però explica-m'ho, mirem-ho junts, o preguntem, parlem amb l'escola, a veure què estan fent, això per un costat, i després per l'altre trobant aquestes mates en el dia a dia. No? Vull dir, quan anem a l'escola, una cosa tan simple com comptar quants arbres hi ha de camí a casa a l'escola, si són 46...
Els escalons, no? A vegades, coses que tenim ben a prop.
Jugar amb matrícules dels cotxes, entendre quina relació hi ha. Es poden fer coses molt sofisticades. Famílies ens escriuen dient que aquest cap de setmana hem vist no sé quin patró, hem anat de viatge i hem vist no sé quin patró en una església i ens hem posat a calcular quines serien les opcions o hem mirat tots els números que picua quan estàvem al cotxe amb totes les matrícules. Per tant, les mates són a tot arreu, amb paciència, amb preguntes i amb mentalitat de creixement es pot tirar endavant, i sobretot això, que no tinguin por, que els nens ho noten, de veritat que els nens ho noten.
I un gincamat per adults podria existir?
Tant de bo, tant de bo. De fet, a vegades ens diuen, escolta, i no podríeu... Això que feu està molt bé, però, escolta, els adults ens hem de posar al dia i això és feina. Per què no feu formacions o per què no feu situacions d'aprenentatge per adults, no? És una cosa que estem... De moment encara ens centrem en les criatures de 3 a 16 anys, nosaltres, però sens dubte. O sigui, sens dubte, aquests espais, aquests tallers, de fet, a partir del gener comencen aquests tallers de l'Abacus que fem, que aquest any en farem més de 28, si no m'acabo, per totes les... De fet, al Vallès n'hi haurà molts, però, però per tota Catalunya n'hi haurà. Anem a València, anem a Mallorca. Per tant, venir un d'aquests tallers, encara que les coses siguin els infants, els adults moltes vegades també s'emporten coses a la motxilla.
Doncs tothom convidat a aquest dissabte, bé, tothom no. Sí, tothom sí, però a participar-hi els que hagin fet la inscripció. Ja sabem que s'ha de ser previsor en aquest primer Gincama de Sant Cugat. Guillem, moltes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos al Gincama de la ràdio.
Gràcies a vosaltres i ens veiem dissabte.